L'informatiu de Mute. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mute. Edita i presenta Josep Roig.
Què tal? Espero que estigui sent una bona jornada. Espero que ho estiguin gaudint. Nosaltres anem a passar pàgina des de la seva ràdio municipal per a conèixer quina és l'actualitat. Estem al capítol informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Des de cada una d'aquestes sis emissores que configuren l'Associació d'Emissores Municipals a les Terres de l'Ebre, un servidor efectivament s'encarrega de saludar-los cada dia en nom propi i en nom de tots els companys. Avui, companys i companyes, naturalment, avui ho faig en aquesta edició de dimarts. Avui és dia 15 de gener de l'any 2013.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
La portada d'aquest informatiu avui és per a Ullacona i la iniciativa del Partit dels Socialistes d'Ullacona demanant la suspensió de l'anomenat fracking. El grup municipal socialista a Ullacona ha presentat una moció per a debatre en el proper ple municipal de l'Ajuntament en què s'insta al govern de la Generalitat de Catalunya i de la Generalitat Valenciana a suspendre les activitats de prospecció que s'estiguen realitzant en els dos territoris mitjançant l'ús de la tècnica d'explotació minera denominada fracturació hidràulica, o el que és conegut també en l'anglicisme fracking. El text demana també que es dicte una moratòria en la concessió de noves autoritzacions i que es procedeixi a elaborar un estudi de les seves conseqüències ambientals. Escoltem a la diputada al Parlament de Catalunya i regidora a l'Ajuntament d'Ullacona, Núria Ventura.
A nivell de Catalunya hi ha algunes llicències demanades, però són a Catalunya central, diguéssim, i sí que no tenim constància nosaltres que a les Terres de l'Ebre hi hagi cap llicència ni cap intenció de demanar-ne a cap dels nostres municipis. Però a la part de València, al Maestrat i als ports, sí que hi ha ja llicències demanades i, per tant, la lluita en contra del fracking ja fa un temps que ha començat. Per tant, nosaltres que som veïns i que ens afecta també a banda i banda del riu Sénia el que puguem fer a un cantó o a l'altre, hem considerat que no només com a forma de donar suport a la gent que a l'altre cantó del riu Sénia està lluitant contra aquesta pràctica, sinó també una manera de previndre que no s'extengui a altres territoris, és presentar aquesta moció on instem, com tu bé has dit al principi, no només al govern de la Generalitat sinó també de Catalunya, sinó també al govern de la Generalitat de Valenciana, perquè tenim aquesta singularitat, estem a la frontera i, per tant, ens afecta el que pugui passar a un cantó o a l'altre.
Segons explicava en l'exposició de motius de la moció, la mateixa Núria Ventura, per a l'explotació de determinats gasos no convencionals que es troben dipositats en formacions geològiques de baixa permeabilitat, en els darrers temps s'ha vingut desenvolupant un sistema que permet l'aprofitament d'aquests jaciments i que s'ha denominat fractura hidràulica o fracking en anglès. Aquest procediment consisteix en l'injecció d'aigua, sorres i productes químics a altes pressions per fracturar les roques en les quals es puguen trobar gas o petroli. En el procés es fan servir diferents components que podrien ser perillosos i que podrien afectar, doncs, es podrien propagar en definitiva a nivells freàtics més superficials. Escoltem la mateixa aventura.
Clar, és que en principi els productes químics que es fan servir o additius com el cianur o benzens i altres substàncies que poden arribar a ser cancerígenes, es posen a baix terra i tot això genera contaminació en els nivells freàtics més profuns, però evidentment tot allò que injectes en profunditat, a la curta o a la llarga, hi ha la possibilitat de que es propague a nivells més superficials i, per tant, que acabe afectant no només el medi ambient, que ja d'entrada l'afecta i de manera dràstica, sinó també a la salut de les persones. I per això el que considerem des del nostre grup és que el primer que s'ha de fer és un estudi seriós i rigorós que mos digui, que constate si això és així o si realment no hi ha risc, cosa que nosaltres dubtem d'entrada, no? Ja.
La portaveu del grup i diputada del Parlament, Núria Ventura, explicava que coneixent els efectes que pot causar aquesta pràctica, doncs es té la intenció no només d'obrir un debat públic, sinó sobretot de provocar la reacció de l'administració, tant local com autonòmica i estatal, a fi de legislar al respecte. Per això també el PSC ha presentat una proposta de resolució al Parlament de Catalunya en el mateix sentit. El Parlament Europeu, cal recordar que ha realitzat un estudi sobre l'impacte d'aquesta tècnica, evidenciant la manca de normativa que regula aquesta activitat. Avui a la Unió Europea s'està qüestionant la conveniència d'aquestes tècniques. A França, per exemple, el Parlament ha prohibit l'explotació d'hidrocarburs mitjançant la fractura hidràulica i fins i tot ha revocat autoritzacions. Alemanya i Regne Unit estan considerant la prohibició i fins i tot als Estats Units s'estan imposant moratòries amb l'objecte d'estudiar millor els efectes.
L'informatiu de Mutter.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I la primera emissora associada a Emute que visitem és Amposta Ràdio. El nostre company Manel Ramon, des d'aquesta emissora, avui ens parla del Consell Comarcal del Montsià, que ha anunciat l'acomiadament temporal del director de l'Arxiu Comarcal per falta de recursos. L'ens comarcal tornarà a contractar l'arxiver un cop aprovats els pressupostos d'aquest 2013. De moment, l'arxiu quedarà a càrrec per un temps de l'arxiver tècnic que paga l'Ajuntament d'Amposta.
Doncs així és, efectivament, el Consell Comarcal del Montsià s'ha quedat sense recursos per poder seguir pagant la nòmina del director de l'Arxiu Comarcal i ha decidit de moment acomiadar-lo temporalment. Com ha explicat el president del Consell Comarcal del Montsià, Joan Martí Masdeu, l'ENS es compromet a incloure en els pressupostos del 2013 una partida per tornar-lo a contractar i reemprendre el servei amb normalitat. L'arxiver acaba el seu contracte avui dimarts. El Consell Comarcal es feia càrrec de la nòmina del funcionari des del 2011 amb el compromís del Departament de Cultura de la Generalitat d'abonar més endavant el cost de la seva contractació. L'arxiu quedarà a càrrec per un temps de l'arxiver tècnic que paga l'Ajuntament d'Amposta, qui també es feia càrrec de les despeses de manteniment de l'edifici. Per la seva part, Esquerra Republicana de Catalunya ha ressaltat que s'ha pogut denotar una certa passivitat entre l'Ajuntament d'Amposta i el Consell Comarcal del Montsià a l'hora de reivindicar el manteniment d'aquesta infraestructura cultural de la comarca. El president del Consell Comarcal del Montsià, Joan Martín Masdeu, ha manifestat que Esquerra Republicana ha tingut poca lleialtat institucional. Anem a escoltar-lo.
Bé, lamentar aquesta acció. Jo crec que el primer que es tenia que fer per lleialtat institucional és demanar la informació i segurament s'hagueren despejat molts de dubtes que tingué el grup d'Esquerra Republicana. A mi em sembla inversemblant que en el seu dia, quan estava governant Esquerra Republicana al govern de la Generalitat i Esquerra Republicana al Consell Comarcal, se van fer les coses de pressa i corrents, suposo que per motius electoralistes, d'inaugurar aquest equipament i damunt sense tindre la previsió de que tenien que fer front, en compliment del conveni que es va signar en el seu dia, de fer front al pagament de la nòmina del director de l'arxiu. D'altra banda, vull recordar que aquest tema arrenca de l'any 2010, d'octubre del 2010. Per tant, és una herència rebuda i nosaltres l'únic que hem fet ha sigut poder-la negociar de la millor manera.
Esquerra Republicana de Catalunya ha alertat que aquesta decisió representa el tancament d'un equipament cultural de primer ordre i normalment demana més agilitat entre els estaments implicats per tal de poder reobrir aquesta infraestructura.
Per tant, el que denunciem nosaltres des del grup comarcal d'Esquerra és que abans de tancar aquesta infraestructura, abans de no renovar el contracte al seu director, s'hauria d'haver arribat a una solució en el Departament de Cultura, que és qui és el titular d'aquestes infraestructures. Aquí es va arribar a un acord amb el Consell Comarcal de l'Ajuntament d'Amposta, un acord de tres bandes, en el qual l'Ajuntament se'n feia càrrec dels consums d'aquest equipament i el Consell Comarcal assumia la contractació d'aquesta persona, però no assumia la seva despesa, perquè, de fet, el conveni el que diu és que el Departament de Cultura pagaria al Consell Comarcal per cobrir els costos d'aquest director.
Eren les paraules de Jesús Auré, que és el portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya al Consell Comarcal del Montsià. Per la seva part, l'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, ha recordat que l'Ajuntament ha complert els compromisos que tenia i ha assumit la seva despesa. Com l'Ajuntament diu, el Departament de Cultura també hauria d'assumir la seva responsabilitat econòmica.
I a veure, nosaltres hem estat fent gestions en el sentit de dir, escolta, l'Ajuntament ha complit els compromisos que teníem, ha fet tot el... la despesa que tenim que assumir ho hem assumit i el resto és un tema del Departament. Igual com ho ha fet l'Ajuntament, el Departament de Cultura ha de complir els seus compromisos.
Per la seva part, l'arxiver comarcal, en declaracions exclusives a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre, ha dit que tant el Consell Comarcal com l'Ajuntament d'Amposta l'han tractat en tot moment de manera exquisita i que no en vol fer política. Senzillament va fer una carta de comiat.
I d'un Consell Comarcal amb dificultats a un altre que vol evitar aquestes dificultats. Parlem del Consell Comarcal del Baix Ebre, que estableix el seu full de ruta mitjançant l'anomenat Programa d'Actuació Comarcal 2013-2016. Entre altres, pretén buscar un equilibri econòmic de l'ens. Ho explica més i millor des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu.
El Consell Comarcal del Baix Ebre ha presentat el Programa d'Actuació Comarcal PAC, que ha d'establir el full de ruta de la corporació des d'aquest 2013 i fins al 2016. El PAC inclou els serveis, les activitats i les obres que s'han de dur a terme, així com els recursos, previsions i mecanismes per tal d'efectuar-los. El programa s'ha configurat a partir d'una introspecció dels diferents serveis comarcals. Aquesta ha servit per buscar un equilibri econòmic dels serveis prestats, garantir els serveis públics i realitzar una anàlisi amb els tècnics i representants dels ajuntaments de la comarca de quines han de ser les línies mestres de l'ens comarcal. El resultat d'aquesta introspecció ha permès desenvolupar el programa d'actuació comarcal per al període 2013-2016. Aquest està format per 108 actuacions que fan referència a serveis o activitats existents per a millorar o implantar. El president del Consell Comarcal del Baix Ebre destacava que el PAC defineix de manera sensata i amb un alt grau de reflexió les línies estratègiques d'actuació de l'ens comarcal. Lluís Soler.
Este és un pla d'actuació comarcal fet a consciència, fet amb molta reflexió, fet amb molta introspecció dels propis serveis públics que estem prestant a hores d'ara des del Consell Comarcal del Baix Ebre, i la nostra idea és que sigui una fulla de ruta per als pròxims 4 anys, una fulla de ruta des de l'any 2013 fins a l'any 2016. I en aquest cas, el Baix Ebre, volem garantir tota la cobertura de serveis públics que estem fent ara en la pròpia, que es vegi reflexat el propi pla d'actuació comarcal, però sobretot també aprofundir i optimitzar els recursos que a hores d'ara tenim al Consell Comarcal del Baix Ebre per a prestar més serveis i per a poder enfortir més la coordinació en tots els ajuntaments i municipis de la comarca del Baix Ebre.
Entre les diferents i noves actuacions previstes hi ha la implantació de l'aula activa, impuls de la borsa de treball, cursos ocupacionals, ampliació del viver d'empreses, impuls de la via cicloturística entre Tortosa i Deltebre, el projecte Ticket Fresh, el projecte de solidaritat, la formació en posta d'opcions, enfortir el catàleg d'assistència municipals i la mancomunació de serveis públics, entre altres. Paral·lelament, el PAC també contempla la continuïtat de la prestació dels serveis que ja s'ofereixen des de l'ens comarcal.
Ebre FM, per fi arriba el programa de la música ebrenca. Ebre FM, des de les Emute, tots els dimarts, a les 8 de la tarda, Ebre FM. Música única i exclusivament de les Terres de l'Ebre, des de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Ebre FM, amb Nando Mata, dimarts a les 8 de la tarda, des de les Emute.
52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu Emute.
I ens ocupem ara del sector de la pesca, concretament des de l'Ametlla de Mar. Avui ens donem compte del començament del període d'aturada biològica que han començat aquests dies les embarcacions de la pesca anomenada de la llum. És Olga Tomàs qui ho explica des de la Cala Ràdio a l'Ametlla de Mar.
Després d'una temporada marcada per la manca de peix blau i la pujada del preu del gasoil, les embarcacions d'encerclament de peix blau de l'Ametlla de Mar, les llums, actualment es troben en aturada biològica. De fet, les barques de la Cala van encetar aquest període el desembre i es preveu que tornin a la mar el 19 de febrer. L'objectiu d'aquesta aturada és repoblar la mar, tant de sardina com de seitó. I és que aquesta temporada passada les embarcacions d'encerclament han hagut de desplaçar la zona de pesca cap a la costa tarragonina per la manca de captures a les aigües de l'Ametlla de Mar. Escoltem Janet Llambric, el reelegit patró major de la Confraria de Pescadors de la Cala, des del passat novembre.
El tema està de que bueno, les llums han fet la parada, aviam, aquests dos mesos, i, bueno, i tot se fa, pedim-li, per a veure si podem recuperar pues, tot el golf de Sant Jordi i bueno, part de la província de Tarragona, pues, que sobre el tema de sardina i seitó està bastant fotut, pues, que no es troba peix a cap banda, i bueno, esperem que aquests dos mesos que es parien, que es pugui repoblar, esperant que pues, la gent pugui treballar pugui treballar a casa.
Les captures de peix blau al golf de Sant Jordi ja fa anys que han anat en descens. Un exemple és que la Confraria de la Milla de Mar del 2005 al 2011 va registrar 1.200.000 quilos de peix blau menys respecte a anys anteriors. Per aquest motiu, les confraries de la Milla de Mar, Cambrils i Tarragona van encarregar aquest any passat estudis sobre el peix blau a l'Institut Espanyol d'Oceanografia i a la Direcció General de Pesca.
I ens seguim ocupant de temes relacionats amb la mar, però ara des d'una perspectiva diferent. Anem a parlar del Saló Nàutic més important d'Alemanya, el que se celebra a Düsseldorf i el que hi estarà present la Ràpita. Del 19 al 27 de gener, Sant Carles de la Ràpita tindrà una presència destacada en el Saló Nàutic de referència del mercat alemany. Es tracta, com dia, del Saló Nàutic de Düsseldorf, una de les principals cites de la indústria internacional d'esports aquàtics. Amb 250.000 visitants de més de 60 països, el Saló és tot un referent. Les dades expliquen aquest fet. Per exemple, 1.656 expositors de 62 països amb 17 pavellons de diferents sectors de la indústria nàutica, iots, esports aquàtics, equips i accessoris i altres. Sant Carles de la Ràpita tindrà enguany una presència destacada en aquesta fira. L'oficina de turisme disposarà d'un mostrador dintre de l'estand de l'Associació Catalana de Ports Esportius, del qual en forma part Marina Sant Carles. També serà present a través de l'Associació Catalana d'Estacions Nàutiques, que disposarà d'un mostrador d'un estand de 41 metres quadrats que aportarà l'Associació Espanyola d'Estacions Nàutiques. D'aquesta manera, la Ràpita pretén obrir mercat a Alemanya i difondre els seus productes comercialitzats a través de l'estació nàutica de la Ràpita al mercat alemany. La internacionalització és un dels principals objectius de la destinació, com una estratègia per diversificar els visitants i alhora promoure la desestacionalització a través de l'oferta turística que ofereix l'abadia dels Alfacs.
L'informatiu inútil.
I ens ocupem ara d'un tema relacionat amb el bisbat de Tortosa després de que el que fins fa poc era bisbe de la diòcesi es fes càrrec del seu nou nomenament. Ara qui ha estat nomenat és l'administrador apostòlic de la diòcesi, José Luis Arín i Roig, fins ara vicari general de la diòcesi de Tortosa. Ha estat nomenat ahir mateix administrador apostòlic. La seva tasca serà la de fer-se càrrec del bisbat fins que el Vaticà designi un nou titular de la diòcesi, un procés que segons ell mateix podria ser en breu i que podria arribar fins i tot dia a la primavera. Escoltem Arín.
Tenim l'esperança i la percepció de que serà breu. L'esperança i la percepció. D'on se fonamenta? Evidentment, la història recent, i ara, és a dir, Mallorca, on ha estat ara, ja pres possessió el bisbe Salinas, Mallorca pràcticament va estar, bisbe Murgui, l'anterior, pren possessió d'Alacant el 31 d'octubre, i el 12 de gener pren possessió el bisbe nou de Mallorca. Tant de bo tinguem aquestes referències. Sembla que és més la cosa. I tal com us va parlar el senyor Anunci, va parlar en una naturalitat, en expectatives, que aniríem un poc per allí. Precisament ja és entrar al camp de les quinieles, que en fi, comprendreu que des del càrrec d'administrador en este camp no, jo no hi entro. Ni del temps, ni de les persones.
L'administrador, el nou administrador diocesà de Tortosa, José Luis Arín, també explicava el que suposarà ocupar aquest càrrec i quina serà la seva funció.
És fer de bisbe sense ser-ho. Fer de bisbe sense ser-ho. I com que hi ha el gran criteri de no innovar, vol dir, el sacerdot que assumeix aquesta responsabilitat no té el poder, l'autoritat per a canviar el rumb. Gràcies a Déu, el rumb de la nostra diòcesi enguany, aquest any de la fe, ve molt marcat en sintonia amb l'Iglésia Universal. Un any que som invitats a repensar, a celebrar l'any de la fe. Bé, la percepció quina seria? Normalitat, en dos sentits. Normalitat, primer, en coherència interior. Quan un s'ordena capellà, des de la preparació seminarista, sap que diu un sí no tant al menú, sinó al que et crida. Un capellà que s'ordena un servidor m'han ordenat l'any 73. A què vaig dir sí? El projecte que un dia seria administrador diocesà, Déu meu. O que seria canonge, que seria... No. En allò que l'Iglésia successivament m'ha pogut anar demanant. Evidentment, no és el mateix que l'Iglésia et demana ser vicari parroquial d'Alcanar i vas començar a que te diguin sigues administrador diocesà.
Mossèn Arín és natural de Benicarló i té 63 anys d'edat. Va ser escollit ahir per unanimitat dels sacerdots que integren el Col·legi de Consultors de Tortosa i així es comunicava també al nucli del Vaticà a l'Estat, Renzo Frattini, i també a l'arquibisbe de Tarragona, Jaume Pujol. L'administrador diocesà haurà de mantenir els objectius pastorals marcats a la diòcesi per l'anterior bisbe Xavier Salinas.
52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute.
En els temps presents, les dificultats per trobar feina estan presents a qualsevol àrea laboral, però al món del teatre professional, difícil ja per naturalesa, possiblement encara més. Per això és de destacar la iniciativa d'una jove actriu planera que, després d'acabar els seus estudis a les escoles barcelonines de Cocó Comín i Nancy Tuñón i haver participat a diverses obres musicals i teatrals, es troba ara que la seva carrera està en un stand-by per culpa d'aquesta manca de feina que també es pateix al món de l'escena. Es tracta de Marité Queralt, qui fa uns dies ens explicava en una entrevista a la Plana Ràdio que davant d'aquesta frustrant situació i en un moment de posta en comú amb alguns companys actors per tal de buscar alternatives a la manca de treball escènic, se'ls va ocórrer preparar una obra per tal de vendre-la pels pobles, especialment a les festes majors. L'escoltem.
Pues a veure, pues nosaltres érem un grupet, bueno, dos amics, que un dia ens vam assentar i en un moment d'estos de malestar, sí. de poca inspiració, perquè no pot ser, perquè... I al final vam dir, xe, pues, lo noi és de la Terra Alta, pues, per què no fem nosaltres algo, saps? Montemos algo, no hi ha feina, pues montemos un altres. I el noi va dir, pues sí, pues va, pues fiquem-nos a buscar una obra de teatre. I vam trobar una obra de teatre de dos, se diu L'últim dia de la creació, i nosaltres vam dir, pues, a veure, ja la volem enfocar, aquesta obra, perquè, claro, dos personatges, cap a la vols enfocar, a teatre, als teatres de Barcelona, ara mateix està complicada la cosa. No és impossible, però encara que sigui un teatret menut, tipus la Beckett, a la sala Beckett, o al Teatre Neu o alguna cosa d'aquestes, pues se podria mirar. Llavors, però nosaltres ho vam enfocar més de cara a festes dels pobles, com ell és de la Terra Alta i jo del Montsià, pues vam dir... Vale, pues agafem i per a festes dels poblets a fer bolos, perquè la gent ara està en un moment difícil i vam dir, pues fem algo còmic i a fer bolos.
Com hem escoltat, es tracta de l'obra L'últim dia de la creació de l'autor Joan Cases, que ells han portat al terreny còmic i que estarà interpretada solament per dos actors. La direcció de l'obra anirà a càrrec de Maria Aragó, tortosina, filla d'un altre planer i director del grup teatral local, Xavier Aragó. D'aquesta manera, segons destacava Marité, han aconseguit formar un grup de treball on estan representades tres comarques ebrenques, el que podria ajudar a vendre millor aquesta iniciativa.
Vam trobar l'obra, vam començar, llavors ens feia falta un director. Claro, no pots ficar-te a muntar tu. Llavors vam pensar en Maria Aragó. Maria Aragó, la xica, la filla de Xavier Aragó, que ha sigut director d'aquí. Ella també ha estudiat com jo, està amb tècnica Meissner, de fet ella ja està acabant. I vam dir, pues bueno, ja té, ella ja té una capacitat de començar a muntar coses, i vam dir, pues en ella. Ella és del Baix Ebre, pues, Terra Alta, Baix Ebre i Montsià. Ampliem la possibilitat. I no res, i ara pues, estem ja que tenim l'obra, estem estudiant-la, lo noi i jo.
El grup, que de moment encara no té un nom oficial, està ja treballant en la preparació i els primers assajos de l'obra, que pensen començar a promocionar mitjançant un vídeo a partir del proper mes de febrer. Si hi ha entitats o ajuntaments interessats en portar l'obra als seus municipis, sigui per jornades culturals o festes majors, l'obra podria estar preparada per al proper mes de maig o juny. I seguim parlant encara d'art, encara que des d'una altra perspectiva, en este cas l'art de la fotografia. I ho fem perquè des de Sant Carles de la Ràpita ens arribava també avui una altra notícia, perquè el passat mes de desembre feia ingrés al Servei d'Arxiu Municipal la col·lecció de fotografies de la revista Ràpita de Paco Cabanes, membre d'aquesta revista mensual durant els anys 1980 i 1990. Aquesta important col·lecció fotogràfica és un dels referents visuals de Sant Carles de la Ràpita durant aquelles dues dècades, ja que recull la mirada que la mateixa població feia sobre si mateixa. La intencionalitat d'informar i deixar constància dels fets succeïts al poble pels diversos fotògrafs que participaven en la redacció de la revista fan d'aquestes imatges un material imprescindible per a entendre la Ràpita i la seva gent. Cal destacar la importància de la figura de Paco Cabanes, no únicament com a fotògraf de la revista, sinó com a responsable de que aquestes fotografies hagin arribat als nostres dies i que no hagin desaparegut o caigut caigut en l'oblit. Són molts els dies festius i de vacances que va haver de dedicar ell i la seva família a recopilar i ordenar aquesta col·lecció per a que avui tots els rapitencs poguessin conservar part de la seva història. Aquest reflex de la societat rapitenca s'agrupa en una col·lecció de més de 10.000 documents fotogràfics que recullen els reportatges des d'on es triaven les imatges que més tard es publicaven a la revista Ràpita. Així, en aquesta col·lecció, lliurada ja a l'Arxiu Municipal de l'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita, es poden trobar registres visuals d'esdeveniments esportius, d'activitats culturals, de les festes majors, de les escoles, de les entitats, de la vida política o de l'entorn geogràfic. A banda de les fotografies corresponents a les dues dècades en què Paco Cabanes va participar en la revista, també s'han conservat imatges més antigues i de períodes anteriors de la revista que encara fan més valuosa aquesta col·lecció. En breu, també s'informa que s'iniciaran les tasques de tractament arxivístic que pugui permetre l'accés dels ciutadans a aquesta més que interessant col·lecció. Aquest treball, que s'allargarà en el temps pel seu considerable volum, comportarà la seva classificació, catalogació e instal·lació dins dels dipòsits documentals del Servei d'Arxiu Municipal i de la seva posterior digitalització.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I acabarem avui aquest informatiu tornant una altra vegada a la política municipal. En este cas, el Partit dels Socialistes de Tortosa denunciava un incompliment sistemàtic dels compromisos fixats pel govern municipal i ho feia davant la premsa ahir mateix. El grup municipal del PSC a l'Ajuntament de Tortosa feia ahir dilluns, davant la premsa, com dia, un balanç de l'acció de govern de Convergència i Unió durant un any i mig que es porta d'aquest mandat. Els socialistes denunciaven un incompliment sistemàtic de les promeses electorals i compromisos que l'alcalde Ferran Bel ha fet i que, segons alerten, ha portat a la ciutat a un carreró sense sortida. De fet, el regidor del PSC a l'Ajuntament de Tortosa, Enric Roig, assegurava que el model de ciutat de l'alcalde Ferran Bel està fent aigües i li demanava més transparència i un canvi en la seva gestió. L'escoltem.
El senyor Ferran Bel, que està fent aigües, que està acabat, que s'està acabant, que ha viscut de rentes i que la improvisació li ha portat a este bloqueig en el qual no se n'ha sortit. I, per tant, creiem que Tortosa es mereix algo millor. La baixa qualitat que hi ha a la ciutat, els nostres ciutadans i ciutadanes no s'ho mereixen, i menys els que estan patint la crisi, i menys aquella gent que patís més profundament la crisi. Nosaltres pensem que cal tirar endavant, que cal un canvi. Demanem al govern de CiU més transparència, més sensibilitat social, més comprensió i, per tant, el canvi ha de ser immediat, si volem estar preparats perquè quan la crisi acabe, esperem que acabi pronte, nosaltres estem en posició de ser els primers en recuperar-nos.
També s'explicava en la mateixa compareixença que algunes de les qüestions de les que demanen més transparència fan referència a projectes que a hores d'ara estan aturats. Entre altres, els socialistes demanaven explicacions sobre la modificació del projecte del complex d'aigües i el pàrquing de la plaça Mossèn Sol al rastre Tortosí.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Déu-n'hi-do com ha agafat cos la nevada a la zona pirinenca. Fins aquest vespre nit ha de continuar, més intensa fins a migdia, perdent empenta a la tarda. Cota de neu, doncs totes, les del Pirineu, i nevada intensa cap a la Vall d'Aran i extrem nord del Pallars Sobirà, moderada la resta del Pirineu, sempre més dèbil cap al Gironí, ben fort a la meitat sud de Catalunya. Demà s'hi afegirà atenció a l'àrea metropolitana de Barcelona en cops de 70-80 km per hora que també arribaran al Pla de Lleida i alguns cops de 100 per hora cap al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. A fredor, hivernal i demà pujada de la cota de neu cap als 1.000 metres.
Doncs amb aquesta previsió de que els forts vents continuen encara també al terç sud del Principat, amb aquesta informació també important referida a la meteorologia, acaba avui l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Un dia més, a l'acabar, doncs, esperem haver complit el nostre objectiu, que és el de que tota la gent que escolta una emissora de proximitat hagi pogut estar informada de lo més destacat de lo que passa als seus pobles i ciutats. Gràcies per la seva atenció i tornarem demà en aquesta mateixa emissora, a la mateixa hora.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.